Doncs avui és el Dia Internacional del Petó Robat, però també... Escolta això. Perquè sí que és cert que el 16 de gener és el Dia Internacional dels Beatles pels fans que consideren que el dia de la inauguració del The Cavern Club, on van debutar John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr, és la data que s'ha de considerar com dia oficial de l'agrupació, però també hi ha un gruix molt important dels seguidors, que sobretot els britànics, que consideren que el dia dels Beatles és avui, 6 de juliol, data en la que es van conèixer Lennon i McCartney, els fundadors de la banda. Sigui com sigui, una nova excusa per gaudir de la música dels Beatles. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apa, com et deia, dijous, avui 6 de juliol. Ja, escolta, que sí, que ja estem al juliol, que ja estem al juliol. I mira, avui per començar, i després d'aquests dies internacionals, i que, escolta, sobretot el de la música, el Dia Internacional dels Beatles és música i és cultura, perquè al final la música, no sé, sí que podria anar sola, però quan parlem de cultura, evidentment parlem de música també. Et presento ja a la Pilar Bosch, que és la regidora, la nova regidora de Cultura i Promoció de Ciutat de l'Ajuntament de Lleida, que està aquí amb nosaltres. Pilar, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal?
Benvinguda i un plaer.
Gràcies,
igualment. I enhorabona.
Gràcies.
Ahir va estar el teu company, el Jackson Quiñones, que es va estrenar. Tu em diuen que no, que ja és la segona que fas, eh?
Sí, sí, va aterrissar la setmana passada.
Bueno, pues, per tant, ja vens amb experiència, davant d'un micròfon.
Una mica, sí.
Pilar, escolta, benvinguda. Anem a parlar de cultura i d'espectacles, que la ciutat de Lleida és prolífica amb aquest tema, i ho fem ben acompanyats per una persona que, bueno, que la coneixem, anava a dir que ens ha acompanyat durant molt temps, que ens segueix acompanyant. El que passa és que ara pot ser de manera més esporàdica i de vegades fora de micròfon, però ella és l'Anna Castells, és tècnica del Teatre de l'Escorxador i ens ha acompanyat durant molts anys també a l'Espai Groc. Anna, què tal? Com estàs?
Molt bé, bon dia.
Benvinguda.
Gràcies.
Encantat de tornar-te a veure.
Jo també molt contenta de tornar.
Ara fa dies, eh?
Sí, ara fa... Bueno, sí.
Ara molt. Fa dies.
Sí.
Regidora, parlem de l'estiu en viu. És una proposta més que interessant i justificada, crec, perquè Lleida, al no tenir platja, si vols, o tenir-ho tot molt a prop però no tenir res físicament, és a dir, tenim la muntanya molt a prop però no la tenim a la ciutat, tenim la platja molt a prop però no la tenim a la ciutat, hi ha molta gent, doncs, que per necessitat no es pot moure de Lleida, i està molt bé que hi hagi un cicle d'activitats que s'englobi dins de l'estiu en viu, que serveixi perquè la ciutadania pugui gaudir. Suposo que un dels objectius és aquest.
Sí, exactament. Som molts els que estarem aquí aquest estiu,
sí.
O sigui, jo m'incloc, que no farem vacances i que en cas farem alguna escapadeta, però l'oferta cultural ha de continuar, i aquesta és la idea de l'estiu en viu, que es facin coses, potents a Lleida, que continuï la programació, i ja va començar l'11 de juny, de fet, l'estiu en viu,
sí.
I continuarà fins al dijous 31 d'agost. Ara l'Anna us explicarà una miqueta de què es tracta l'estiu en viu i quins espectacles podrem veure.
Jo... Bueno, però aquí dins de l'estiu en viu, per exemple, ja hi vam trobar i ja en vam parlar, aquest magnífic i important, i espero que la gent el posi en valor, concurs internacional de piano Ricard Vinyes, que acaba sent cuna de futurs estrelles pianistes a nivell internacional. I sí. Que a més té una convocatòria internacional molt potent.
Sí, sí. Tant el concurs internacional Ricard Vinyes com Fem Banda, que van ser aquest cap de setmana passat, van portar a Lleida més de 1.000 persones de no sé quantes nacionalitats, diria més de 20 nacionalitats. En el cas del concurs de piano són 17 participants, però a més són la gent que estan al jurat, que també tots són de fora. I després la gent que va venir en fent banda, que també els acompanyaven les seves famílies. Només de Malta es van fletar dos avions que van aterrar al Guaire i que van estar aquí doncs, tot el cap de setmana i que van estar encantats d'estar a Lleida, no? De Malta, Portugal, Illes Balears, França... van marxar encantadíssims. Uh-huh. I sí, com bé deies, el concurs de piano ens dona figures internacionals de renom. Ara, de fet, està programada una de les pianistes que va guanyar l'any passat, que es diu Filina Zhang, i que, bueno, doncs això, que ens deleitarà amb un concert a la Seu Vella. El marc d'Estiu en Viu és la nostra joia de la corona. Val. Llavors, la idea de que tot passi...
El turó de la Seu Vella.
El turó de la Seu Vella.
Però és que a més us heu tret de la mànega un... A veure, no heu hagut de fer res, simplement us heu tret de la mànega un racó que potser no hi havíem pensat mai per muntar les activitats, l'escenari i el públic.
De fet, quan vam començar a pensar en fer-ho, ningú hi pensava i de cop i volta vam dir, i aquí... El fossat, i sí, realment ha tingut una acceptació. Ahir vam començar amb una proposta de circ i vam disfrutar molt, el lloc ideal, bon temps, ahir va ser l'estrena, ens va agradar molt.
La Pilar ens ha ensenyat una foto, unes quantes fotografies de la zona. És ideal, jo crec que és un lloc que triomfarà, tenint en compte. Ara bé, a partir de les 8 del vespre,
Sí,
perquè... O les 9,
Abans fa una mica de calor.
Clar, però és un lloc que queda molt recollit, que és suficientment gran com per fer coses interessants, però que queda recollit, jo crec que això també li dona un altre caliu,
Sí, i a més aquest any, com a novetat, hem volgut ambientar-ho amb unes hamaques, unes llumetes en plan verbena d'estiu.
Les hamaques és el primer que es deu d'ocupar, ja t'ho dic ara.
Ahir van, a mesura que arribava la gent, les cadires no s'ocupaven, només s'ocupaven les hamaques. La veritat és que havia cua.
Avui és dijous i aquest divendres, demà, tenim una activitat a les 10 del vespre d'ARPA, l'ARPA que parlàvem els estels. Això és aquí, al fossat de la Seu Vella.
Perdona, que jo m'he colat aquí jo. Aquest és a Templers, a Gardeny.
Suposo que també li doneu joc a diferents punts de la ciutat.
Sí, l'objectiu de l'Estiu en Viu també és englobar tota la programació cultural que fem a Lleida. Llavors, demà divendres, la Berta Puigdemasa ens proposarà l'espectacle L'ARPA que parlàvem els estels. Llavors, serà com una observació astronòmica d'estels i l'espai serà el Castell dels Templers. Mm. Us esperem a tots a les 10 del vespre al castell.
Per qui no conegueu, perdona, Ricard, a qui no conegueu a la Berta, és una arpista de primer nivell europeu. Vull dir que ella és arpista, però a més és professora d'arpa, ve gent de tota Europa a fer classes amb ella. Vull dir que tenim artistes de gran nivell i també està bé que els mostrem als lleidatans, no?
A més, l'arpa és un d'aquells instruments que agrada veure'l.
Sí.
Agrada veure'l i veure una persona que en sàpigui, no? Si m'hi poso jo, doncs no agradaria gaire, però una persona que sí que en sàpigui és allò que sempre hem vist a les pel·lícules i que potser no és tan comú de veure-ho a diferents concerts, i pot ser molt maco, A les 10. Això al...
Al Castell de Templers.
A dins?
Sí. És entrada lliure.
Molt bé.
I,
teniu pàrquing a la porta, per tant, escolta, si hem d'anar en vehicle, doncs ho teniu còmode. Anna, escolta, no en podem parlar de tot el programa, però ja heu fet moltes activitats al juny, n'hi ha moltes de programades pel juliol i fins i tot per l'agost, com deia la regidora, fins al 30 d'agost, fins al 31 d'agost teniu programació. Destacàvem alguns, ja ho sé que això és molt difícil, això és com quan un té fills i diu, escolta, quin t'agrada més? Doncs és difícil, però destacament activitats.
Mireu, jo destacaria el del divendres de la Berta Puigdemasa i llavors tots els dimecres fem circ al fossat de la Seu Vella. Val? Llavors el dimecres 12 farem gregaris amb la companyia Son Circus i el 19 de juliol presentarem Full House amb la companyia Electrico 28 i acabarem el que és el circ el 26 de juliol amb Hojiju, la horrible història de la humanitat, amb la companyia Farrés Brothers. Tots aquests espectacles estan dirigits a tots públics.
Vull dir que famílies poden venir...
Tota la família. Ahir hi havia famílies amb nens... Vull dir, són espectacles familiars, divertits, per passar una bona estona en un lloc emblemàtic.
Molt bé. No us dono la plana web perquè són d'aquelles que costen, però si busqueu Estiu en Viu 2023 Lleida, ja us trobareu l'enllaç, que va cap a cultura.paeria.cat.
Sí.
Ja està. Si us ho dic, a veure, que encara hi ha algú, però cultura.paeria.cat/arxius/estiu-en-viu-2023 amb guions en lloc dels espais en blanc. Però és més còmode al buscador. Estiu en Viu 2023 Lleida, i ja anireu a parar a la web on hi ha doncs, tota la programació i l'explicació de cada espectacle. Pelagost. Veig aquí, per exemple, Nits de Lluna Plena a la Seu Vella.
Sí, perquè el que volem també, hem aglutinat el que són totes les activitats de la Seu Vella. Llavors, a la Seu Vella, a part de les nits de lluna plena, fan ioga en determinats dies. I també aquesta activitat, la veritat és que té molt èxit.
Sí. No, a més, és molt maca la imatge de persones fent ioga, per exemple, al claustre de la Seu Vella o a la nau central de la Seu Vella, que potser són llocs que mai te'ls haguessis imaginat per fer aquesta activitat. Jo crec que és un contrast de dues coses molt diferents, però que al final encaixen.
Doncs mira, Ricard, jo et diria que no, perquè o sigui, al final el fer ioga és... que el cos t'ajuda a contactar amb la teva ànima.
No, si
la Seu Vella és un
marc,
espai...
El marc jo crec que és incomparable.
Totalment.
El que passa és que no estem acostumats a que es faci i potser haurem d'agafar costum, oi?
Sí.
Doncs la veritat és que tenen molt èxit, sempre s'exhaureixen les entrades i durant tot l'estiu, al juliol, faran ioga a la Seu Vella.
Molt bé.
Llavors, un altre espectacle que voldríem comentar és la Fresco, està programat el 21 de juliol a les 8 del vespre. Aquest el farem a la Seu Vella, però dins de la nau central de la Seu. Anirà a càrrec de Josep Minguell, pintor de frescos, val? On en aquest espectacle farà un diàleg amb Núria Miret, l'actriu, i ell pintarà en directe un fresc. Llavors el públic...
Ah, caram.
Sí, el públic podrà gaudir de veure com pinta un fresc en directe.
Molt bé.
Combinat amb música.
I aquest espectacle, segons em va explicar la Núria Miret,
sí,
no per als amics, clar, és un espectacle que repense quin era el paper de les muses, en realitat, no? Que les muses no eren un florero. Un florero es diu en català?
Bueno, sí, però ja ens entenem.
Sinó que eren no només inspiració, sinó que en el cas de molts grans artistes eren també les seves gestores, les ideòlogues de moltes de les coses que feien. Vull dir, com a la musa, com a companya de camí de l'artista, no només com... algo estètic, no? I aquesta reflexió que fan el Josep Maria Minguell i la Numiret, doncs, és molt interessant.
Molt bé. Doncs l'Estiu en Viu, des de l'Ajuntament de Lleida, per tota la gent que vulgueu gaudir d'aquestes activitats, juny, juliol i agost, que, de veritat, que també s'està molt bé a la ciutat fent vacances i aquestes activitats et poden ajudar a portar-ho tot una mica més, el qual no vol dir que si un dia pots t'escapis a la platja, evidentment, però que aquí fan activitats molt maques. Que és que són aquestes, a l'Espai Groc, per exemple, els divendres ho diem, d'aquestes que us expliquem, després passen, te les explica algú que hi ha anat i dius, hosti, si ho hagués sapigut ja hagués anat. Doncs t'ho estem explicant per això, perquè no et passi. Anna Castells, una abraçada. Una abraçada gran.
Gràcies
per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I regidora de Cultura i Promoció de Ciutat, Pilar Bosch, un plaer que ens hagués acompanyat i de conèixer-te. He de dir públicament que és una de les regidores que tenia ganes de conèixer perquè és l'única que va parlar obertament del turó de la Seu Vella, de la Seu Vella, i que cal recuperar aquest espai d'una vegada per totes, d'una manera o d'una altra, però que cal recuperar-lo i donar-li vida, no tenir-lo allí arregladet i ja està, no, tenir-lo i fer-lo anar, que jo crec que és la gràcia, i que espero que parlem ben a sovint, sobretot la temporada vinent, perquè és que nosaltres ja saps que la setmana vinent és la darrera, però a partir de setembre espero que parlem molt a sovint aquí a la ràdio. Pilar, una abraçada gran i molta sort.
Moltes gràcies, Ricard. Fins la propera, i ja saps, ben aviat tornarem a estar per aquí explicant sobre art i cultura, sobre agenda, que aquí també tenim molta feina a fer perquè es conegui l'agenda, no? I els artistes que tenim, que amb dues són grans.
I tant. Gràcies.
Gràcies, Ricard.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Aquest agost gaudeix amb el festival Arts d'Estiu i el periòdico dels millors concerts al costat del mar. Luz Casal, de Tietz i els Amics de les Arts, Carlos Rivera, Ara Malikian, Rosario, Los Secretos, Víctor Manuel i molts més. Arts d'estiu a Pineda de Mar. Concerts, platja, gastronomia, moda i diversió. Entrades a artsdestiu.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara és el moment en el que parlem dels animals de companyia. Ja saps, ho fem amb Anadon Veterinaris. Estan al carrer Segueria, número 11. Estan esperant-te que vagis i que els coneguis i que els exposis els teus dubtes i problemes. I si pots anar amb la teva mascota, doncs millor, que així també la coneixen. Carrer Segueria, número 11, a Lleida, a internet anadonvet.com, i després aquest telèfon que funciona sempre, les 24 hores del dia, 973-266-388. 973-266-388 és un telèfon en el que, si truques fora de l'horari comercial, et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia. Escolta, llavors és quan li has d'explicar què està passant i o et donarà consells a través del telèfon o et dirà vine urgentment i anem a solucionar aquest problema. Amb nosaltres la infermera veterinària i la terapeuta felina certificada, la Imma Sabaté. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
La setmana vinent en parlarem d'aquest servei nou pioner que tenen a Lleida, Anadon Veterinaris, del tema de la, bueno, de la teràpia felina, que la fa la terapeuta felina certificada, la Imma Sabaté. Ja en parlarem, ja ho vam explicar, però ho tornem a explicar, que veig que hi ha molts dubtes. Escolta, això per què serveix? Què fa i què no fa? Puc anar-hi? No? Se'n riuran de mi? Ja veuràs que no passa res, que ningú se'n riurà de tu, tu pregunta. Però en parlarem la setmana vinent. Ara, abans, tot i que ja estem al mes de juliol, Imma, a veure, qui faci vacances a l'agost i té animals de companyia, ja ho hem explicat, què fem? Què fem?
I encara queda juliol.
Encara queda juliol. El que passa és que és veritat que aquestes coses s'han de tractar amb previsió de temps, però sí, per si de cas, i si encara et queda una mica de temps, doncs què fem si marxem de vacances?
Correcte. Sempre m'agrada recordar que hi ha moltes opcions i començarem amb els gats. Què fem si
no
tenim gats?
No li veieu la cara, però és que es desfà. La Imma, quan parla de gats, es desfà.
Sí. Si el portem sempre amb nosaltres, recomano també les feromones aquelles que es fiquen al transportim perquè vagi més tranquil.
Espera. No, t'has saltat un pas.
Quin pas?
Primer pas. Comprova que on aneu pot anar un animal.
No, he dit si estan acostumats a anar amb nosaltres.
Ja.
Volia dir amb això,
a la nostra residència.
Vale. Sí, després en parlarem d'això. Jo parlo del gat que està acostumat, que el portem cada cap de setmana o a les vacances, a la segona residència nostra, que ja penso que a l'altra residència ja està acostumat. De totes maneres, sabeu que porteu sempre algo d'amb ell, el seu llitet, la sorra feu anar al puesto de vacances, la mateixa que feu anar a casa per no tindre problemes, els seus rascadors, tot això, i el viatge, si ja està acostumat, només que vagi el més tranquil possible, ja sabeu que als gats els sorolls molt forts no els agrada, vigileu amb la música del cotxe, que no s'estressi, sorolls...
El cotxe, segons la llei, ha d'anar dins del transportín.
Correcte, i lligat, dintre del transportín i amb el cinturó de seguretat o algo.
No al maleter.
No, home, no.
Anem a posar les coses clares perquè te n'hauràs vist de tots els colors.
Sí.
Si el gat es mareja, ai, pobret, no tinguem la tentació d'agafar-lo i ficar-nos-la a la falda.
No, si sabem que es mareja.
Que és una multa greu, això,
Sí, a més estic parlant de gats...
A part que és perillós.
Molt. Molt perillós per nosaltres, podem tindre un accident. Sí, sí. Però si ja sabem que aquest gat té tendència, no el feu passar un mal viatge. Penseu que hi ha medicació, veniu. Uh-huh. Un dia o dos abans del viatge us donarem medicació pel mareig i li doneu al gat. No feu passar el gat malament, ni vosaltres, perquè al final és un viatge que ningú el vol.
Sí, sí, sí.
Val. Els que no estan acostumats a viatjar i esteu pensant en portar-lo amb vosaltres... Jo us recomano que si no està acostumat, el deixeu a casa. Si us fa moltíssima il·lusió portar-lo amb vosaltres al gatet, teniu compte, perquè ells no són de són molt territorials,
Els
agraden els seves olors. O sigui que si el porteu a un apartament amb vosaltres per qualsevol cosa, que no hi ha ningú que el pugui cuidar, el que sigui, el mateix que he dit abans, porteu aquestes feromones que s'endollen, el seu rascador, jo no dic que porteu l'abrerascador, però un rascador petit que tinguem d'ell que està acostumat a olorar amb ell.
Com més cosetes seves puguem portar.
El seu llitet, el seu sorral, les coses que està acostumat perquè ell olorarà a casa. Totes aquestes coses perquè s'estressi el menys possible. Uh-huh. Si s'amaga a l'arribar al puesto, deixeu-lo, no el feu sortir a la força. Si vol estar unes hores sota un sofà o alguna cosa, és normal, no coneix el puesto, té por, deixeu-lo. Després, el que recomano molt amb els gats és que es quedin a casa seva i que vingui un familiar, un amic, a donar-li de menjar, jugar amb ell cada dia una estona, netejar la sorra, i si no teniu qui... li pugueu fer anar, penseu que hi ha persones que es dediquen a això. Hi ha professionals que fan això les vacances. El contracteu els dies que no esteu a casa i amb molt de gust, és la seva feina, aniran, jugaran amb el gatet, li ficaran el menjar, li rentaran el que tinguin que rentar, li donaran medicació. Penseu també molt que si us marxeu i deixeu a l'animal amb algú, Tot anotat, els dies que li doneu llauna, dies que no li doneu llauna, els dies que li doneu malta, si té medicació a quina hora i quina quantitat s'ha de donar de medicació. Un telèfon sempre del veterinari d'urgència a la nevera per si passa qualsevol cosa.
Vaja, 973-266-388.
Exacte.
Aquest funciona sempre.
Tindre el nostre telèfon a mà.
El 973-266-388 fa vacances a l'agost?
Mai fa vacances.
Veieu, No, t'ho dic perquè no us fa falta ni subscripció, ni sé, ni que no us... És que no em coneixen. Tranquils, t'atendran igual. Igual. És que no sóc client. Tranquils, us atendran. 973-266-388, que és veritat que els contratem sempre venen quan un menys vol.
Sí, exacte. Jo deixaria tot anotat un full,
sí.
Tot anotat, el fem a l'ordinador, l'imprimim i el deixem a la vista, a la nevera, a mi mans, que això ho té gairebé tothom a casa seva, i que el que tingui que vindre, tant sigui família, amic o contractat, pugui saber bé, no tingui que buscar, i ara no me'n recordo què em va dir, la pastilla, aquesta blava, aquesta roi... No, tot ben anotat. Això també us recomano el mateix pels que deixeu els gossos a residències.
Igual.
Un full amb tot. El menjar, si li doneu un menjar diferent per la nit, si 3 dies a la setmana de menjar una llauna específica, les quantitats que li doneu de pinso, la medicació que té, el telèfon d'urgència vostre i del veterinari, tot sempre a mà i ben anotat, perquè són coses molt, molt importants. Si penseu que a les residències canines, que és una altra opció ara per gos, hi ha 40 gossos.
Clar.
Han d'estar tot molt bé escrit, molt a mà i molt visual.
No, no, és que és així, és que és així.
Exacte.
A més, nosaltres ho tenim de la mà, segurament, però clar, la persona a la que deixem encarregada, doncs potser li hem explicat dues o tres vegades i sembla que ho té tot clar, però després...
No, després, sempre millor ben anotat. No. Ara canvio ja els gossos. Els gossos, si venen amb nosaltres, recordeu, sempre s'ha de portar la seva cartilla, el seu passaport si sortim del país. Porteu també coses que li recordin que està a casa, perquè també se poden estressar, joguines, tot el que puguem portar. Després, sobretot, no sortiu sense preguntar si a l'apartament o a l'hotel accepten mascotes,
clar,
que això és molt important.
Sí. O si no viatgeu amb el vostre vehicle, el mitjà de transport que feu anar també. Ja sigui tren, avió, jo què sé, vaixell o el que sigui.
Sí.
Pregunteu, que no està de més, que arribes allà a la porta i diuen no s'admeten animals, i ulla, que se't complica la vida.
I després penseu que demanen unes mides especials de transportint. Ah,
correcte, això funciona com les maletes.
Igual, i a veure si us trobareu a l'aeroport pensant que serveix qualsevol transportint, perquè ja sé que té que anar transportint, sí, però penseu que les mides també són importants.
No, i tant.
I això no és com a nosaltres amb la maleta que pagues una mica més. No te deixen pujar si el transportint no és de...
Ojo, ulla el panorama que t'has de trobar allí facturant i que no. Què fem?
Sí. I la cartilla de vacunes i, sobretot, si sortiu del país, al país que aneu teniu que saber què demanen del gos, perquè igual hi ha alguna vacuna específica que demana aquell país que nosaltres no la fiquem normalment. També és molt, molt convenient que truqueu i pregunteu. És molt fàcil, a la línia aèria us ho diran,
sí.
O al consulat d'aquell país. Mira, porto un gos de tal raça. La raça també és molt important, eh? Perquè demanen els gossos, els PPP, que es diuen, que són de raça perillosa, a vegades te demanen més segurs, assegurances, te demanen pues, un tipus específic de morrió...
Vale, saps? Mira, no havia pensat això.
Sí, quan truqueu per preguntar què es necessita, també diu sempre si teniu un gos d'aquest tipus, un rottweiler, bueno, tots els que estan a la llista d'aquest tipus de gossos, preguntar, tinc un gos de raça perillosa, quin tipus de morrió tinc que portar, quin tipus de corretja he de portar, perquè hi ha vegades que no te deixen portar una d'aquella que s'allarga.
Sí, correcte.
Vale, pues què he de portar? L'assegurança, mà, què coses me demaneu per poder portar el meu gos? Molt important també. A l'hotel també, recordeu de dir la raça i el pes. Hi ha hotels, aquí al país també, que no volen gossos de més de 10 quilos. Pregunteu, perquè a vegades veiem on contractem l'hotel que fica, s'accepten mascotes i no sabem el quilatge.
Anem
molt confiats amb un gran danès de 70 quilos i ens quedem sense habitació d'hotel.
I amb allò te diuen, mira, agafi una altra habitació pel gos. Com a mínim.
Sí, aquestes coses que semblen tonteries perquè ho veiem allà, s'accepten mascotes o su perro es bienvenido, tot això que sembla molt bonic, que t'ho fiquen allà molt bonic.
Hi ha lletra petita, hi ha unes limitacions.
Jo m'he trobat amb molts clients de la clínica que ens vam trobar que després eren gossos petits. Pregunteu, no costa res una trucadeta i preguntar.
A més és que és veritat, no hi ha res estrany en aquesta vida, però un gos molt gros... És que és veritat, té les seves necessitats i limitacions, per tant, no està de més els que teniu una raça de gos molt gran, preguntar.
Després també penseu que el cotxe s'ha de portar lligat...
I s'ha de parar.
I s'ha d'anar parant també.
S'ha d'anar parant, igual que nosaltres hem de fer-ho, que ens ho recomanen cada com a molt dues hores... ells també necessiten parar, estirar cames, hem de portar aigua i un platet perquè puguin veure.
Exacte, que hi ara uns kits superfàcils de portar, molt còmodes, no tindreu problema. Però també recordeu que hi ha unes mides de seguretat al cotxe. És més segur fer-ho bé i ens pot estalviar molts diners.
Molt bé.
També molt important.
De totes maneres, si teniu dubtes amb aquest tema i encara hi sou a temps, passeu pel carrer Seguiria número 11... Demaneu per la Imma Sabater, que si no està doncs, amb alguna operació o amb alguna altra, atenent una altra persona, encantada de rebre-us, li dieu, escolta, t'he escoltat a la ràdio, però tinc dubtes encara, cap problema, que per això estan allí, els encanta, que hi aneu, pregunteu, què puc fer, què no puc fer, com ho faries millor, jo ho faig així, però hi ha alguna altra manera, no sé, pregunta, qualsevol tipus de dubte, no et faci vergonya, de veritat, que a vegades ens pensem, ens deixem algo, ens quedem coses a dins pensant-se que és una tonteria, ui, què dirà, què pensaran de mi, no? O que se'n riuran de mi si pregunto això. Doncs no, s'ha de preguntar tot.
S'ha de preguntar tot. I no ens costa res, eh? Truqueu, que sense cap problema, o veniu, el que vulgueu, que
al telèfon aquest, el 973-266-388, amb horari comercial, us contestaran des de la botiga i des d'allí doncs, us atendran perfectament, eh? Si no, anadonbet.com. Emma Sabater, com sempre, un plaer. Fins
moltes
la setmana
gràcies.
Vinent.
Moltes
gràcies. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Una mica més de 10 minuts i ens plantarem a les 2 de la tarda i ja saps que els dijous parlem de salut i de nutrició, ho fem amb un nutricionista que hi entén, eh? Que a més és investigador, que el trobes a Dixanta de Nutrició, Dixanta Nutrición Punés, i que és el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Oye, mira, hoy te voy a plantear un tema que, no sé, a ver si es lo que es, o sea, es lo que pienso o no. Seguro que tiene trampa, seguro. El otro día leía un artículo que hablaba de las propiedades beneficiosas para adelgazar, que ya estamos en julio, ya no estamos a tiempo, ¿no? Para el tema de ir a la playa. Pero del agua con gas. Es que tú sustituye el agua normal por agua con gas porque, entre otras cosas, ayuda a sentirte saciado y ya está. Bueno, entonces yo pensaba, a ver, el agua con gas no deja de ser eso, agua mineral que lleva gas. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Lo podemos usar como bebida normal o tiene que ser de poca frecuencia?
Claro. Bueno, el agua con gas es muy interesante, ¿eh?
¿Ah?
Porque es muy interesante porque...
Inciso, que después hablaremos de lo otro. Ahora hablamos de agua con gas, ¿eh? No refrescos con gas, de agua con gas solo, ¿eh? Lo otro es otra historia, perdona.
Sí, sí.
Dime.
Bueno, el agua con gas es muy interesante porque el agua con gas es igual que el agua natural, pero con dióxido de carbono, porque o se le ha puesto artificialmente dióxido de carbono o naturalmente hay manantiales naturales de agua con gas, porque ese manantial es muy rico en dióxido de carbono. Uh-huh. Entonces, realmente las propiedades del agua que tiene son básicamente las mismas, lo único que tiene es dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que pues genera estas burbujitas y que nosotros cuando lo tomamos, pues luego este gas estará en nuestro intestino y pues lo expulsaremos antes o después porque no aporta ninguna otra cuestión. Hay algunas aguas con gas que son un poquito más ricas en minerales, como el calcio, por ejemplo, como el sodio, pero en teoría las aguas naturales sin gas y las aguas carbonatadas son iguales a nivel de composición nutricional. Lo único que pues aporta el dióxido de carbono.
Vale.
Pero es muy interesante el agua con gas porque es una manera bastante buena de hidratarnos y es una manera muy refrescante, ¿vale? Te da la sensación de que estás no tomando agua, sino que estás tomando algo que no es agua del todo, pero realmente es agua.
Claro.
Sino que tiene el dióxido de carbono. Entonces, es muy interesante. A las personas que me gusta mucho, suelo hacer bastante el vermut, por ejemplo, el momento del vermut con agua con gas, suelo incorporarlo en algún momento especial, cuando no quiero tomar solamente agua, se puede incorporar dentro de las bebidas.
Oye, que un vaso de agua con gas con una rodaja de limón y ya le da un toque, ¿eh?
Es una maravilla, sí, sí. El agua con gas también favorece, depende cómo se mire, ¿no? A nivel digestivo puede ayudar un poco, porque es un poquito más alcalina, el pH ha subido un pelín al tener carbonato, entonces calma un poquito la acidez, mejora un poquito, si tenemos un proceso digestivo muy ácido, pues te puede ayudar un poco a calmar. De hecho, lo clásico, ¿no? En una digestión pesada, mira, un agua con gas te podría ayudar,
sí,
¿no? Y realmente lo es, porque el pH es diferente al tener el carbonato y entonces puede mejorar un poco la digestión. Lo que pasa que también hay personas que son muy productoras de gas o tienen producen muchos gases dependiendo del intestino, de las bacterias que tengan. Pues claro, si tomas mucha agua con gas, Claro. Estás tomando mucho más, más gas, ¿no? Entonces te puede hinchar un poquito.
Oye, así, pero a nivel de los intestinos, ¿les es malo el dióxido de carbono o no?
No, para nada, vale. No es una sustancia que sea nociva para el cuerpo, ¿no? Lo que pasa que, claro, el dióxido de carbono, este gas, lo tenemos que eliminar. Claro, lo tomamos sí. Y hacemos como un eructo, pues vale. Pero luego, si ese gas pasa al intestino, pues habrá más producción de gas y entonces tendremos allí unos ruidos.
Eso entendido. Pero, por ejemplo, oye, que lo voy a incorporar como bebida fija en las comidas, por ejemplo. ¿Es una mala idea o...?
No es una mala idea. De hecho, no está dentro de las recomendaciones que se desaconsejen. No es una mala idea.
Vale.
Es verdad que claro, tampoco es eliminar el agua natural por el agua con gas. Tampoco
Correcto.
Es la idea.
Ya
tampoco.
Te entiendo. Ahora vamos a los refrescos con gas. Claro, ahora cambia toda la película, ¿no?
Bueno, entonces aquí ya partamos de una base. El agua natural con gas es una sustancia, una sustancia natural, de la naturaleza, que es así. Los refrescos, ninguno se utiliza con agua natural con gas. No. Ninguno es natural, ¿vale? Entonces, claro, ya nos cambiamos de sitio y ya estamos en un alimento procesado o ultraprocesado. El agua natural con gas no es un alimento procesado. Incluso el agua con procesada con gas artificial es un alimento, es un buen procesado. En cambio, los refrescos nos pasamos de lado. Y al ser un alimento ultraprocesado o un alimento especial, ya se mueve de sitio y ya se va a los alimentos de consumo ocasional.
Claro, fíjate que la semana pasada hablábamos de los ultraprocesados y siempre que decimos esta palabra nos viene a la mente los embutidos, pero un refresco...
O la bollería.
O la bollería, pero muy bien en decirlo, un refresco es un alimento ultraprocesado, aunque sea líquido.
Claro, entonces es un alimento que es artificial, que es un alimento que es muy especial, porque normalmente todos son muy ricos en glucosas, en azúcares, o son muy ricos en edulcorantes artificiales, como la aspartamo, la sacarina. Entonces lo hacen un alimento especial y por eso ya se van al de consumo ocasional. Ningún refresco se considera de consumo frecuente. No tenemos ninguno, no existen. ¿Vale? Porque son alimentos siempre muy especiales, ¿no? Entonces, son de consumo ocasional y si los tomáis de manera ocasional, pues no representará ninguna problemática, ¿no? Ninguna historia. Todos los alimentos que son carbonatados, ya sean o con edulcorantes o ya sean con azúcar, son de consumo ocasional.
O sea, todo, no, lo light, lo cero, todo esto, ¿eh? Todo, sí, porque no nos engañen esto, ¿eh?
Sí, recordar ahora que los edulcorantes se han clasificado dentro de los alimentos potencialmente tóxicos para la flora intestinal y se ha relacionado con enfermedades cardiovasculares, ¿vale? O sea, que esto ya se ha categorizado así desde la Organización Mundial de la Salud, porque hay mucha evidencia científica de ello, hablamos de ello. Entonces, son alimentos especiales que no son de consumo frecuente, cualquiera de ellos, no hay ninguna excepción, digamos, ¿no? Uh-huh. Las tónicas, cualquiera de ellas, todas.
Sí, sí, o sea, no solo los refrescos de cola, por así decirlo, lo demás también, ¿eh? Oye, pues me has aclarado mucho las ideas. De todas maneras, oye, tú que veo que sí que usas agua con gas, yo te he dicho lo de un vaso de agua con un cubito de hielo y una rodaja de limón, que puede quedar así potente. Y es verdad, ese efecto de las burbujas en la boca, donde te da esa sensación de más refrescante, pero yo supongo que lo podemos combinar con muchas otras cosas y que quede igualmente saludable, ¿no?
Bueno, vamos, es que el agua con gas es una maravilla, yo siempre lo digo. Mira, nosotros siempre hacemos unos granizados con agua con gas.
¿Ah?
Y queda súper bien. Entonces, el granizado, pues coges el hielo, yo compro este hielo que ya está triturado, digamos, y a este hielo, pues, por ejemplo, pongo unas fresas y las pongo en el fondo del vaso y las machaco. Fresas con, porque tengo así como un mortero, con unas hojitas de menta, las machaco muy bien, ¿no? Y a veces pongo un trozo de plátano muy madurito y lo machaco todo. O a veces pongo leche de coco, un poquito de leche de coco, por ejemplo. O también suelo poner a veces, por ejemplo, un poquito de manzana en compota, un poquito de compota de manzana, que te quede como un fondo de fruta bien machacadita con menta, ¿no? O albahaca. Eso está riquísimo. Oh. Ahí le echo el agua con gas. Mezclo bien. Y entonces luego pongo... Ay, perdón. Le echo el hielo picado y luego le echo el agua con gas.
Oh.
¿Vale? Mira. Entonces...
No, sí, lo estoy probando ya, ¿eh? Es que...
Exacto. Entonces, este es muy clásico de verano.
Espectacular,
Un granizado con agua con gas. Es una maravilla.
Oye, pues este lo voy a probar seguro. Además, es fácil, ¿eh? Pues nada, ya han visto la diferencia entre agua con gas y refresco con gas. La diferencia es abismal y después... lo tenemos que tener en cuenta, y además ya veis que agua con gas, después con combinaciones, se pueden hacer cosas muy buenas, ¿eh? Cristian, Didier, como siempre, un placer, gracias.
Ricard, buen día, gracias.
I nosaltres que ens plantem ja a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, demà hi tornarem a les 12:20, ara arriba el David Velasco amb les escapades de COPE, que avui el tinc aquí als estudis, eh? No se m'ha escapat, la setmana vinent sí, que crec que marxen fora, a veure territori, com ha de ser, però avui sí. Però parlarem de moltes propostes de cara al temps de lleure, que és igual si fa calor, si no en fa, si plou o no plou, que es poden fer moltes coses.